A l'entrevista d'avui, la Marina Antonez ens porta la cantant castellarenca Mar Plaza, artista de música pop i de balades, que actuarà al FEM Festival, que presentarà i servirà per presentar el seu primer EP. Recordem que el seu primer EP porta per títol Love and What It Costs. El pròxim dia 5 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Fàbrica Nova de Castellà farà aquesta presentació. En aquesta ocasió, la solista vindrà acompanyada d'un baix, un guitarra i un bateria.
Avui parlem de música perquè doncs, d'aquí ben poc podrem viure aquí a Castellà del Vallès una nova edició del FEM Festival, aquest cap de setmana que és ple de concerts on les dones són les protagonistes, on les dones pugen a l'escenari, on les dones ens demostren també el seu talent i en aquest cas doncs, també dones castellarenques. I és que avui justament fem això per parlar d'un concert que tindrà lloc el 5 de juliol a les 9 del vespre, en aquest cas en un nou escenari del FEM Festival, ja no serà a la plaça de Mirador, sinó que serà a la plaça de la Fàbrica Nova, a l'Espai Tolrà, i avui parlem, com us deia, amb la nostra convidada, amb la Mar Plaza. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies per convidar-me.
Avui parlem d'aquest FEM Festival perquè enguany t'han convidat doncs, a formar part d'aquest cartell, no? De les artistes que enguany ens acompanyaran aquí a Castellà del Vallès. Però abans d'entrar en matèria sí que voldríem una miqueta parlar de tu com a Mar Plaza, no? En el món de la música. Quan comences? On són els teus inicis?
Doncs jo porto fent música des de ben petita. Vaig començar fent classes de piano cap als 5 anys, més o menys, i després ja vaig començar a tocar la guitarra d'una forma una mica més autodidacta i més endavant ja vaig començar a fer classes de cant, això cap als 11 o així. I és als 12 que començo a composar les meves pròpies cançons.
Carai, molt precoç, sí. Doncs, no?
Sí, sí. Sempre ha estat present la música en la meva vida.
Uh-huh. I et venia de família o és perquè et va sorgir del no-res?
No, o sigui, realment els meus pares no es dediquen a la música, però sí que és cert que els encanta. I el meu pare tocava la guitarra de jove, també, però no era res professional ni... No, la veritat. Va sorgir com més de mi.
Tu vas anar a una escola, doncs, quan eres petita, sí. Una escola d'aquí castellà?
Sí, vaig anar a Espai Art uns anys i després a Arcàdia, també. Mm-hmm.
Perfecte.
Sí, sí.
Sempre amb la guitarra.
Jo utilitzo la guitarra com per acompanyar-me, però el meu instrument principal jo diria que és la veu, i el piano igual també.
Quan vas començar a compondre les teves cançons, t'inspiraves en algú? Quins eren els teus referents?
Doncs sempre he volgut que el meu estil fos bastant propi, però en aquella època quan vaig començar m'agradava molt, tenia molts referents de pop en anglès sobretot, com Charlie Puth, Shawn Mendes, Julia Michaels, tot aquest estil de música més comercial, diguéssim, i una mica més endavant ja com que em vaig interessar més per el gènere d'R&B, que és un estil així com més modern i més alternatiu, que és el que actualment més m'agrada per composar.
Tu vas composar les teves primeres cançons amb 12 anys, molt jove. També sí. Ho feies en anglès?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
I has seguit així?
Sí, bueno, ara mateix jo realment tinc cançons en castellà i en anglès, principalment. En català també tinc algunes, però principalment composo en anglès i en castellà. M'agraden els dos idiomes.
Com ho fas? Comences amb la lletra, amb la idea, o comences amb la partitura i després hi poses la lletra?
Doncs depèn, sí, depèn del moment. Hi ha cançons que les començo a escriure perquè, o sigui, jo les meves cançons les escric des d'experiències que he viscut o sentiments que tinc. Llavors, de vegades doncs, em surt crear la lletra primer i després hi poso la música, però de vegades doncs, començo doncs, buscant uns acords i a través d'aquests acords genero la lletra.
I com la poses, la música? Ets guitarra i tu? O fa servir també la tecnologia?
No, el tema de la tecnologia em costa una mica.
És estrany, perquè tu ets jove, no?
Sí.
Quants anys tens?
22.
22.
Però, o sigui, em costa el fet de produir música, perquè vaig fer un curs fins i tot l'any passat a Barcelona, de 9 mesos, crec, que sí, que estava bastant bé, a un lloc que es diu Sonopro, allà, a Barcelona, que està molt bé, perquè la meva intenció era produir-me jo les meves pròpies cançons, perquè crec que avui dia és molt important aquest pas, perquè avui dia amb una guitarra i la veu poc fas en la indústria, jo crec. O sigui, més aviat és important produir les cançons. I és una cosa que em costa molt. O sigui, fer servir el programa de producció, m'hi poso, però no sé, no. O sigui, jo prefereixo més posar-me amb la guitarra o al piano i fer-ho més manual, diguéssim. Mm-hmm.
Per tant, tant partitura d'instrument com també la veu, tota analògica encara.
No? Sí, de moment, sí.
Molt bé. I de què parlen les teves cançons, que ens has apuntat una miqueta, però...
Doncs, bueno, el meu últim EP, Love and What It Costs, es diu, parla bàsicament de l'amor madur. És com tota l'etapa de reflexió i aprenentatge que ve després de tot un procés amorós, o sigui, després de que ja s'ha acabat tot, doncs és com la reflexió posterior. Mm-hmm.
Mm. Ara que parles d'aquest EP, no? Mm-hmm. Quanta producció tens fins ara?
De producció, què vols dir? De...
Quantes cançons, per exemple, has editat? Val. Si estàs plantejant-te algun LP, no sé.
Doncs aquest EP són quatre cançons que me'ls van produir l'Oriol Brunet i el Simon Sánchez, i que aquí a Castellà tenen, bueno, una productora que es diu Fusta Records. I sí, tot el procés va ser molt guai amb ells de producció. I de moment, doncs, estic tirant amb aquest TP i estem fent concerts amb el meu grup que tinc. I sí, la meva idea és en un futur treure un àlbum més llarg o anar traient més cançons, però de moment estic com creant-les jo, guardant-me-les, i a poc a poc, quan senti que sigui el moment de treure alguna, doncs la trauré.
És el teu primer, entenc? El teu primer EP.
Sí. Bueno, abans d'això havia tret un parell de cançons que sí que les havia produït més jo, però són més com primerenques, llavors el meu com inici oficial de projecte seria l'EP. Sí, sí.
I qui t'acompanya en aquesta banda?
La banda estan l'Òscar Pérez i la Carla Aragonès, que són d'aquí de Castellà, i el Ferran Illa, que és el baixista, que és de Maresme. Mm-hmm.
Amb quins instruments t'acompanyen? Perquè ells no canten, no? O també potser et fan
cors? No. O sigui, el Ferran, com he dit, és el baixista, la Carla és la guitarrista i l'Òscar és el bateria.
Mm-hmm. I sí, veus només la teva veu, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Ara, com dèiem, et podrem sentir al Fem Festival.
Sí.
Com vas de directes? O sigui, ja estàs entrenada o no?
Sí. Bueno, és que ja són molts anys de cantar davant de públic i tot. Ara més estic participant en un voluntariat que és per cantar en residències de gent gran, i també això m'ajuda, doncs, a guanyar més experiència cantant davant de gent i tot. Però sí, porto ja molts anys cantant davant de gent i tinc moltes ganes.
Uh-huh. El 5 de juliol et sentim. Com va anar la proposta? Va ser tu qui, doncs, va trucar a la porta de l'Ajuntament o et van venir a buscar?
Sí, bueno, jo, l'Òscar em va dir que existia això del Fem Festival perquè jo no el coneixia abans, i jo vaig enviar un correu a l'Ajuntament i, doncs, els hi va agradar la meva proposta i em van contactar.
Perfecte. Ja tens el repertori a punt o què? Què podrem sentir?
Sí. Bueno, hi haurà...
Sí, però així amb el cap com... Bé, més o menys.
Sí, és que encara estem quadrant algunes coses, però està més o menys establert ja. I bàsicament tocarem el meu EP, Love and What It Costs, i també farem altres cançons que no estan a l'Spotify, però sí que estan publicades al meu perfil d'Instagram, marplaza_, i també, doncs, farem algunes versions.
Uh-huh. Qui vulgui anar-te sentint, on pot escalfar motors?
Doncs a l'Spotify, em dic Marplaza, i allà trobaran, doncs, el meu EP i les altres dues cançons que vaig treure prèvies a l'EP. I també al YouTube tinc un videoclip d'una de les cançons, també de l'EP, que, bueno, em dic Mar Plaza, també al YouTube, i a Instagram.
Carai, videoclip i tot, eh?
Sí, molt bé.
La cosa ja apunta maneres. Sí. Doncs, Mar, esperem que et vagi molt bé aquesta estrena al Fem Festival i que no sigui la darrera vegada que a Castellà et puguem tornar a sentir, però recordem que de moment la podrem, doncs, gaudir el 5 de juliol a les 9 del vespre. Recordem també que enguany el Fem Festival canvia d'ubicació, ja no és a la plaça del Mirador. Sí que hi ha algun concert que es manté al Calissó, En el teu cas és a l'Espai Tolrà, o que li
estic? Sí, a l'Espai Tolrà.
A l'Espai Tolrà, sí, sí. D'acord. Doncs a l'Espai Tolrà. I ja per marxar, acomiadar-te, desitjar-te molta sort, sí que ens agradaria que ens recomanessis una cançó.
Vale, doncs moltes gràcies, primer de tot, per convidar-me. I la cançó que recomanaria, bueno, és una meva del meu EP, que es diu Blue Mordai, que és la que us he dit que tenia videoclip.
Perfecte, doncs amb ella acabem. Gràcies, Mar.
Gràcies. Someone recently told me I have two options to bloom or to die. I'm kind of worried, so I guess I'll just let my tears dry. But since he left, I'm not the same. Doesn't mean I don't like the way I've changed. Truth is, I've grown so much, but I still crave his touch. It's like he has never left my mind. And now he has this girlfriend. She came right after me, isn't it sad? He did say he loved me, yeah. But he told me he loved her, in fact, what can I do? I'm not the same, it's been 3 years and some medicine, but still I don't learn. Truth is, I've grown so much, but I still crave his touch. Pain. I'm better off alone than with a heartless man who seems to care about a wound. I had to learn through pain. I'm better off alone than with a heartless man who seems to care about a wound.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Que arriba l'estiu per parlar de sexe, el sexe durant les vacances. Què passa amb el nostre desig sexual quan arriba el bon temps? Ens tornem més apassionats o només és un mite? Doncs per respondre a aquestes preguntes ens acompanya la Ruth Canals, psicòloga i sexòloga. Ruth, com estàs?
Hola, molt bé. Acalorada.
Doncs mira, ja som dos. L'estiu i el sexe. Jo tinc dubtes, eh? Mm-hmm. Per això t'ho pregunto.
Bueno, avui les parlem.
Avui hem de treure l'entrellat de tot plegat. Realment el desig sexual augmenta a l'estiu?
Sí, per a moltes persones, però no per tothom, val? És que és com, està bé, no? No generalitzar.
Està bé perquè jo tenia dubtes.
Que portem tota la temporada intentant que la gent entengui que no tot és blanc o negre i no generalitzar amb tot.
I que no existeixen les matemàtiques en aquestes relacions.
Exacte. Llavors, sí que és veritat que per moltes persones sí, perquè el bon temps, no? Al final la llum solar, el fet de portar menys roba, activa tot el que és el sistema hormonal i emocional, val? Estem com més en contacte amb la vitamina D, que sabem que és una bona generadora de dopamina, val? Que això ens fa sentir com més predisposats, més alegres, més, bueno, més simpàtics, no? I després també més ganes de socialitzar, els dies es fan més llargs, no ens en volem anar cap a casa tant d'hora, i això doncs pot despertar el desig sexual. Igual també el fet d'anar amb menys roba. Tu fixa't, no? A l'hivern anem supertapats. L'abric, la bufanda, els guants, no sé què. La pell no es veu. Val? En canvi, d'alguna manera, només el fet que tu et poses la crema solar pel cos, tal, estàs connectant ja amb aquesta pell, amb el teu cos, estàs despertant allà unes cosetes que aquest hivern potser les has deixat una mica de costat. Val? Uh-huh. O sigui, visualment veiem més pell i també tenim més moments de tocar aquesta pell i se'ns pot despertar les ganes de que ens la toquin també.
O sigui que el desig sexual augmenta a l'estiu, no per tothom, i jo et preguntaria mm-hmm. encara més mm-hmm. també depèn de les edats?
Tornem a lo mateix, aviam, és que l'edat és una cosa que són molt, o sigui, que hi afegeix moltes variables.
O de les relacions, és a dir, si són relacions que ja porten molt de temps o si són relacions que són
incipients. És que crec que si porten molt de temps i el seu problema és la libido o el desig, no és perquè sigui estiu o no, sinó perquè hi ha un altre problema d'arrel. Mm. Vull dir, tu pensa que quan desitgem a la nostra parella, quan la nostra relació funciona, quan hi ha intimitat emocional, quan hi ha connexió, quan hi ha tot això, ens és igual que sigui hivern, tardor, estiu,
és estem... dir, que plogui, nevi,
no t'enteres, no? Perquè tu estàs allà, llavors. És que és, et torno a dir el mateix, Carme, no podem generalitzar ni per edats, ni per si homes i dones, sinó cada cas és particular en això.
O sigui que no és només cosa de les pel·lícules i de les sèries.
No només. No tothom sent més desig i també pot passar al contrari, no? Que aquesta calor excessiva, abans quan he arribat m'ho has dit així, no? De manera espontània, aquesta calor excessiva, el cansament o l'ansietat per fer coses, hem de preparar les vacances, tal, no sé què, o fins i tot bloquejar aquest temps de vacances. O sigui, quan se'n va de vacances a l'estiu és, vale, ara estarem tranquils i tot el que no hem cuidat durant l'any, la nostra intimitat sexual com a parella, ara tindrem temps. Vale, ara l'estiu hem de complir, perquè anem de vacances una setmaneta a la
Estàs
caseta
mort?
No sé on, i dius, ara, com no compleixi, doncs mal, no? Perquè si ja no ho he fet durant tot l'hivern, complir, entén-me, no? Fent que la nostra relació sexual funcioni, ara l'estiu ha de funcionar. I què passa? La nostra ment rep una pressió increïble, i aquesta pressió amb el desig no casen. Val? Llavors, no tothom precisament té més sexe a les vacances, sempre que hi posem més la ment que el cos. Uh-huh. El problema és quan posem més el pensament, la ment, que el cos, que el sentir, que el deixar-nos emportar, que el fluir.
Sí, sí. Es nota aquesta diferència, no?, quan arriba aquesta època entre el que pot dir-te el teu cap i la reacció o allò que et demana el teu cos. Però, clar, si ens sentim així, què hem de fer? Què fem?
Jo crec que, com amb moltíssimes coses, no només en el món de la sexologia, sinó el de la psicologia en general, és que cada moment té el seu i que és important com ser més amables amb nosaltres mateixos, acceptar que potser no estem en un moment, en un cicle que, vital que ens acompanyi a tenir la libido o el desig més elevat, i acceptar això i dir, bueno, ara potser estic uns dies que no en tinc gaires ganes, per motiu X, si el trobes. I si no el trobes, no passa res. A vegades no hi ha un motiu superjustificat o no l'identifiquem i pot ser que no en tinguem ganes. Doncs acceptar aquesta situació també, que és
temporals, ser amables amb nosaltres i entendre que el desig és una cosa que s'ha de cuidar, que no es pot programar de dir ara ens anem de vacances, doncs vinga, ara ho donarem tot. No. Mm-hmm. Ho cuidem i ho promovem perquè aparegui aquest desig.
Sí, sí, allò de regar la planteta.
Sí, exacte.
Per anar-la cuidant i mantenint.
No, el sexe jo penso que no és... Sí. No ha de ser un xec més en la nostra agenda, i menys d'estiu, no? O sigui, hem de propiciar, com diguem, el context, no? I l'espai perquè aparegui aquest desig, no? Uh-huh. Amb la nostra parella, uns riures, un sopar, un passeig, tranquil·litat, i potser apareixerà.
I, escolta, i què passa amb les parelles que marxen de vacances? Uh-huh. Realment el sexe els millora?
A veure, sí, sempre quan la parella ja estigui bé de sèrie, vale? Uh-huh. O sigui, jo a vegades hi ha parelles que diuen, ostres, és que després de... venen al setembre, estem fatal. Venen a teràpia i diuen, Ruth, estem fatal al setembre. Què ha passat? Doncs que vam marxar de vacances i no hem estat bé i tal, no sé què. Bueno, això són parelles que ja de sèrie, de base, no estaven bé. Llavors, clar, si m'haig de passar 24 hores amb tu quan no estic bé amb tu... complicat. En canvi, si estic bé amb tu i estem més relaxats perquè estem de vacances, no estem estressats, hi ha aquest espai per reconnectar, val? Però bueno, sobretot això, no? Que no sigui una font de pressió el fet d'haver de tenir sexe. Això que he comentat abans, no? De que ara toca gaudir molt. No. Anem a deixar que aquest gaudir aparegui, flueixi. També flueixi, mm-hmm. Sí?
Sí. I escolta, abans comentaves el tema del descans, que jo crec que també és molt important, perquè en aquesta època en què tots això aprofitem per recuperar el nostre bioritme, per dir-ho d'alguna manera, això ens pot ajudar?
Sí, clar,
o sigui,
que sí.
Precisament el fet d'estar més descansats, no tan pressionats, més relaxats...
Totalment, i crec que no cal ni quasi que ho digui jo, no? És bastant com de sentit comú, no? O sigui, cadascú si s'escolta un mateix quan està relaxat i quan està descansat i no té tantes... no té una llista de coses per fer, estàs més connectat amb tu mateix, amb el teu cos i, per tant, també amb el teu desig. I la sexualitat, doncs, millora, evidentment. Sempre. Sempre que estem més relaxats... És que l'estrès és l'antítesis del sexe. Vull dir, si persona estressada...
I de tantes altres coses.
Sí, i de tantes altres coses. Però en el sexe, l'estrès, ja que parlem de sexe, és molt dolent, no? Vull dir, no ens ajuda gens. Llavors, clar, vacances és el contrari. En principi, si ho sabem gestionar bé, les vacances, no està estressat. Llavors, sí.
Després, és una època que, en què hi ha gent que ho viu així, que... les seves relacions són més esporàdiques, no? Època vacacional, conèixer gent, avui estic aquí, demà no ho sé, potser l'endemà conèixer una altra persona. Com es pot mantenir doncs, aquestes relacions de manera segura, sana?
Bueno, a veure, primer pensar, no, que les relacions d'estiu, tot i que poden ser fugaces i espontànies, no, perquè, no sé, potser te'n vas de vacances, no sé quin país, coneixes algú i te n'has de tornar a la realitat, no, d'on tu vius, on treballes i on fas la teva vida. Pensar que aquesta relació, aquest vincle, no, puntual, pot ser algo molt bonic, i gaudir-lo com a tal, anticipant que és algo que, bueno, que durarà el que ha de durar, però, sobretot, tenint en compte que l'estiu no ens fa immunes a les ITS, ¿vale? A les malalties de transmissió sexual. Llavors, sobretot, encara que sigui algo superidíl·lic, romàntic o espontani, fugaç, hem de prendre precaucions igual. I que, sobretot, no, ja no per gent tan jove, però sobretot pel jovent, no? O sigui, també alcohol, drogues, tot això, a l'estiu és una cosa que, no, ja surt molt a les notícies, una cosa que s'eleva, no? Perquè tenim més temps, més relacions, més festa, més... i tot això implica també més risc de patir malalties de transmissió sexual, si no anem en compte, amb aquestes relacions esporàdiques tan xules.
Doncs això, ser conscients més aviat, no?, que podem mantenir aquestes relacions esporàdiques,
sí.
Les que sorgeixin.
Viure-les amb maduresa emocional, també,
exacte.
Perquè posar sobre la taula el que cadascú vol, no?, de dir, perquè hi ha gent que a vegades és com, he tingut sexe amb algú i ja no m'ha tornat a trucar. I dius, bueno, potser abans de tenir el sexe amb aquesta persona hagués estat bé indagar d'alguna manera si allò anava a ser una relació sexual i prou, que és fantàstic si és així, els dos ho volen, o buscaves o esperaves algú més.
Clar,
clar, després ve les decepcions, però
les
perquè...
Les expectatives, no?
Les, sí, les maleïdes expectatives a vegades fan males passades.
I si ens posem en el cas de les persones que estan soles, també en aquesta època de l'any, a l'estiu, doncs poden viure aquest desig sexual?
Sí, sí, totalment. O sigui, és que el desig sexual és algo que ve de dins, d'una persona pròpia, de manera individual, i després tu decideixes, si pots decidir-ho també, no?, compartir-lo o no. Llavors, l'autoerotisme, o sigui, la masturbació en si, és algo que també és un moment molt bo, perquè, com t'he dit abans, estem més connectats al cos. Anem amb menys roba, ens acariciem més, ens veiem més al cos, i pot sorgir, no? O sigui, amb els cinc sentits estem com més desperts a connectar amb el nostre propi cos. Llavors, la masturbació a l'estiu és un moment fantàstic també per gaudir-ho. No sempre hem de pensar que la sexualitat ve... O sigui, que la gent que té sexe és perquè té parella. El sexe individual és fantàstic i molt recomanable.
La Ruth va fer un reclam pel seu Instagram, recordeu que és @canals_psico, amb P per davant, psico, on va oferir al públic que preguntessin el que volguessin sobre sexe, i que avui els respondria. A veure, totes no les podem respondre,
alguna.
Però sí que podem posar alguna a títol d'exemple.
Bueno, ho vaig fer perquè, en veritat, a l'Instagram, com que la gent és bastant participativa,
sí,
i vaig dir, mira, és l'últim programa de la temporada,
sí.
No de sexe en estiu, sinó del que vulguin.
Doncs mira, una de les preguntes, diu, per què em fa tanta vergonya parlar de sexe amb la meva parella?
Molt fàcil, perquè no ens ho han ensenyat a fer. O sigui, a l'escola ens ensenyen moltes coses, però no ens ensenyen moltes vegades a comunicar-nos. I la comunicació serveix per tot i també pel sexe. Llavors, el sexe, ja ho sabem, ho hem parlat, és un tema tabú, i com que no ens han ensenyat a l'escola tampoc a parlar-ne ni a viure-ho d'una manera natural, parlar-ho amb la teva parella, inclús que és una persona de confiança, pot arribar a ser vergonyós.
Hi ha una altra pregunta, aquesta és curiosa. Diu, i si a mitja relació sexual penso en la llista de la compra?
Bueno, jo crec que passa més sovint del que ens creiem, i és perquè...
O coses que tens pendents, no? Per fer.
El cap va per lliure i bueno, anem molt estressats, és el que hem dit. Jo a aquesta persona li recomanaria, intenta respirar profund, torna al cos, és a dir, concentra't en quina part del cos t'estan acariciant, quina olor fa la teva parella, quina postura està a la teva esquena, o sigui, concentra't, torna al cos i deixa la ment que se'n vagi, ella sola per lliure. Si no, seguiràs.
Després una altra situació, aquesta és una altra pregunta que et van fer arribar. I si últimament prefereixo una sèrie i un pijama que sexe?
Bueno, doncs potser simplement és que el teu cos t'està demanant una mica de descans, i com he dit abans, també és important respectar els cicles vitals o els moments vitals en els que ens trobem, i que potser no ens ve tant de gust gaudir del sexe d'aquesta manera o compartir-lo, eh?
Hi ha unes quantes preguntes més, però clar, és que
no ens dona temps,
però tranquils, perquè el curs que ve continuarem parlant de sexologia
amb
la Ruth, i podreu fer servir doncs el seu Instagram per fer consultes i anirem donant resposta.
Sí, i tant.
Al llarg del curs.
Surten de molt divertides, eh? Em sap greu no poder-les contestar totes, però ja ho farem.
Us recordem que la Ruth és de Sant Cugat, que la podeu trobar per demanar cita al seu despatx al telèfon 671 570133, també a la seva web rutcanals.com, o per Instagram, tornem a repetir, @canals_psico. Ruth, escolta, que vagi molt bé l'estiu.
I tant, igualment.
Que gaudeixis de l'estiu.
De la manera que estigui.
De la manera que sigui, del sexe.
I tu també, Carme.
I res, ens tornem a trobar.
I que disfruteu tots, eh?
Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies, adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Here comes Johnny, yeah, again, with the liver and the dogs.
arriba el moment al Connectats de divendres de saber quines són les estrenes que ens esperen aquest cap de setmana. Un repàs de la cartellera de la mà del Sergi Estapé i el Jordi Guillem. Molt bona tarda.
Bona tarda, és divendres, per tant, toca cinema aquí al Connectats i, com sempre, ho fem acompanyats, no com sempre, la setmana passada no hi era, però avui sí, acompanyats del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil Jordi Guillem. Jordi, què tal?
Què tal? Bona tarda.
Doncs què tal? Com va anar per França? Bé?
Bé, molt bé.
Fora uns dies a
sempre
França.
Sempre està bé visitar França.
Bueno, sí, està bé. Ja t'ho regalo. Escolta'm una cosa, fem una mica com sempre el repàs a 5. Avui, Déu-n'hi-do, s'estrenen bastantes pel·lícules. Repassem 5 i després recordarem un actor molt prolífic que va morir, que mor aquesta setmana. Comencem per un drama, comèdia, fet aquí, que es diu La Furgo.
Allò que diuen comèdia dramàtica, sí, és una pel·li dirigida per un cineasta terrassenc, Eloi Calvo, amb guió de Mercè Sàrries i Ramon Pardina, basada en la novel·la gràfica del mateix títol. És la història d'un senyor que es diu Oso, l'interpreta l'actor català Pol López, que és un home que està divorciat.
Que sortia Suro.
Sí, el protagonista de Suro, exacte, excel·lent pel·lícula, si no l'heu vist, compareu-la. Fa el paper d'un divorciat de 45 anys que viu amb la seva filla, que en té 6, i la cosa curiosa és que viu en una furgoneta als carrers de Barcelona mentre intenten reconstruir la seva vida. Està acompanyat aquest Oso per un grup de personatges ben peculiars i això, el carrer intentarà recuperar, de fet, l'estabilitat, però al final la seva ex s'acaba casant i això el porta en una situació crítica i veurem per on tira. Pol López és el protagonista, amb Martina Lleida, Richard Ferrer, Almar Vega i David Bages.
Doncs escoltem una miqueta de La Furgo.
Ves que ha estat porta lliteres... Electricista, tècnic de manteniment, fuster, un emprenedor.
Vas canviar de pis després del divorci, oi?
Sí, ara visc en una mena de loft. Té moltes possibilitats.
L'altre dia vam demanar als alumnes que dibuixessin casa seva i la Violeta va dibuixar això.
El que passa és que la Violeta té molta imaginació.
Doncs aquesta pel·lícula La Furgo amb Pol López, que us recomanem també, el Jordi us vol recomanar, o almenys vol desgranar una mica d'una pel·lícula de terror feta a Gran Bretanya, que he vist el tràiler una mica i escolta tu, tots són zombies i, sí, i mala gent. 28 anys després.
Sí, és un remake d'un remake. No, és una continuació. De fet, aquesta pel·li la va dirigir Juan Carlos Fresnadillo el segle passat, a finals, i es deia 28 dies després, i era la història d'una epidèmia zombi que envaïa a Londres i en fi, és, com tantes històries s'han explicat de zombis, de pandèmies, de zombis en aquest cas, se'n va fer una altra el 2002, que es deia 28 anys després, i llavors arriba aquesta, que també es diu 28 dies, es deia, i 28 dies després. És la tercera d'una saga dirigida per Danny Boyle, el director de Trainspotting, amb guió del mateix Danny Boyle i d'un cineasta britànic també important a la ciència-ficció, que es diu Alex Garland. Els protagonistes són Judy Comer, que la recordareu d'alguna sèrie, Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes i Jack O'Connell, entre d'altres. La història es reprèn 28 anys després de la pel·li, de la segona pel·lícula. El virus de la ira, diguéssim, és un virus que fa enfadar molt a la gent i es maten uns als altres, ha tornat, i un grup de supervivents doncs ha de fer això, sobreviure en un món que està assolat per centenars, milers d'infectats, intentar sobreviure a aquesta situació. Està rodada, això és el que diuen després, està rodada amb un iPhone 15 Pro Max i amb l'ajuda de diversos accessoris especialitzats. Hi ha alguna pel·li que s'havia vist a Sitges fa uns anys que també deien, aquesta pel·li està rodada amb un mòbil. Sí, avui en dia els mòbils tenen tantes possibilitats que es pot fins i tot rodar rodar una pel·lícula. De fet, és més senzill perquè no ocupen tant espai, tens més mobilitat, pots fer plans més així càmera a ombro, diguéssim.
Molt
i, en fi, si us agrada la ciència-ficció, si sou fans de Danny Boyle i d'aquesta sèrie de pel·lícules, aquí la teniu.
Molt bé. Si us agrada aquest tipus de pel·lícules, mireu altres que són millors. Escolta'm una cosa, ens anem a França per saber d'una comèdia que es diu Juliette en primavera, i no sé si el títol en francès és el mateix o no?
No, és el mateix, el mateix. Juliette au printemps, Juliette en primavera, és una comèdia dramàtica, també podríem dir, sobre el tema de la família, bàsicament, dirigida per Blandine Lenoir i protagonitzada per Issia Higuelin, Sophie Guillemin i l'actor francès també força conegut, Jean-Pierre Darroussin, que està sempre present en aquestes, en moltes d'aquestes
comedietes.
Sí. Uh-huh. És la història d'una jove il·lustradora de llibres infantils, sí, la Juliette del títol, que torna al seu poble natal per reunir-se...
A primavera, torna a primavera.
Torna a la primavera, segurament, eh? Per reunir-se durant uns dies amb la seva família, i allà es troba tota la família que havia deixat enrere. El seu pare, que és tan modest que es passa el dia fent bromes, la seva mare, que és pintora, que intenta gaudir de la vida, i la seva àvia, que està ja perdent una mica el control. I també hi ha la germana i una mare, doncs, que està abrumada per una vida rutinària que la devora. També apareix, coneix un jove, allò típic, no? Torna al poble i coneix un noi que ja havia conegut, que li agradava, en fi, que es diu Polú, que és una mica un jove poètic, així bastant entranyable, i enmig de tot aquest merder, doncs, hi haurà records secrets de la seva adolescència que sortiran a la palestra. Juliette en primavera, la quota francesa de la setmana.
Doncs escoltem un trosset. Va.
Hola, papa.
Hola, Juliette. Estava preparando unos croque monsieur. ¿Te apetecen?
Vale.
Últimamente no sé nada de ti.
De hecho, he estado con algo de depresión, pero ya estoy mejor.
Es cierto que la vida no es fácil.
¡Oh! Eres artista, ¿no?
Lo maravilloso sería que hicieras tú lo que tú quieres.
Bueno, mamá, no todo el mundo necesita pintar...
Doncs aquesta pel·lícula francesa, aquesta comèdia de, bueno, familiar... que ens comentava el Jordi, ens dona pas a tornar... No, tornar no, avui no hi hem estat. Ens anem als Estats Units, acabarem al continent americà, als Estats Units, The Last Showgirl, un drama... No sé, què em dius?
Sí, és la història d'una experimentada ballarina que decideix planificar el seu futur. Es veu obligada a fer-ho quan el seu espectacle tanca abruptament després de 30 anys. És una ballarina de 50 anys, s'ha de reinventar i decideix què fer a continuació. Com a mare, la seva vida personal, s'esforça per intentar reparar la tensa relació que té amb la seva filla, que sovint la deixava en un segon pla per dedicar-se a la seva vida professional, i això explica la vida d'aquesta ballarina. És un retrat bastant fidel, perquè la protagonista és Pamela Anderson, sí, la de Los Vigilantes de la Playa, sex symbol de fa uns anys, i aquí interpreta una mica el que és ella, no? També un personatge, doncs, que s'ha de reinventar els temps actuals. Curiositats d'aquest The Last Showgirl, que la directora és la neta de Francis Ford Coppola. Es diu Gia Coppola, i entre els protagonistes, a banda de Pamela Anderson, hi trobem també Jamie Lee Curtis, en un paper més aviat secundari. Interessant.
Molt bé, doncs acabem a Argentina amb una comèdia que es diu Lo que quisimos ser.
Sí, és una feel-good movie, això que es diu ara, d'aquestes pel·lícules de bon rotllo, diguéssim, dirigida pel cineasta argentí Alejandro Agresti i protagonitzada per Leonora Wexler, que es veu que està esplèndida, Luis Rubio i Juan Carlos Kuznir, entre d'altres. És la història de dos personatges que van al cinema i que es troben a la sortida, un home i una dona, comencen a parlar, acaben fent un cafè, i a partir d'aquí construiran un particular món de fantasia en el qual cadascú d'ells serà el que sempre ha volgut ser. És a dir, ella serà una escriptora i ell serà un astronauta. I decideixen que quedaran cada dijous, a la mateixa hora, al mateix lloc.
Carai, tu t'ha passat això?
No,
d'això
de quedar...
Al cinema, no?
Sí, ara fa temps que no hi vaig, ni sol ni acompanyat.
Val,
hi vaig
no
menys.
T'ha passat, no, mai, no?
Vaig
no? Menys. Però... algú que tos, o...
No, no, la veritat, no. No he trobat... A veure, es troba molta gent al cinema. Sí.
Hi ha un públic... No, hi ha gent que tos.
Variopinto. Hi ha gent que tos, hi ha gent que obre camels, hi ha gent que menja Frankfurt...
Hi ha gent que als 5 minuts ja diu que és un rotllo,
etcètera. Sí, i gent que s'asseu a l'última fila, i en fi...
Molt bé. Escoltem una mica de... No sé, ja ho havies...
Que... Sí, ja està, ja està. Lo que quisimos ser.
Va, escoltem.
Vinga.
Fuego.
Va ser tan amable.
Corría el otoño de 1998.
Me hubiera gustado verla por primera vez.
En un cine del centro venían pasando los jueves aquel ciclo de clásicos de Hollywood.
Bueno, un gustazo comentarla con alguien teniéndola tan fresca.
Cruzamos la 9 de julio recordando historias blanco y negro menos las nuestras.
Doncs acabem amb aquesta pel·lícula argentina, Lo que quisimos ser, però també s'estrena aquestes pel·lícules Ni Ne Sa 2, és a dir, segona part d'una pel·lícula d'animació xina, és Ne Sa 2, és així tal qual, una pel·lícula d'animació feta a Xina, Bajo el Volcán, una pel·lícula romàntica feta a Espanya, una comèdia també feta aquí, Vírgenes, un altre drama fet aquí, Cariñena, Vino del Mar, un drama fet als Estats Units, Sonido de Esperanza, un documental fet a Argentina, Quinografia, un altre documental d'Austràlia, Islas Way, Leolo, un drama fet a Canadà.
Això és una reposició de la pel·li del 92.
Molt bé. Beiger Drama, un drama fet a Suïssa, Fandango, un documental fet a Espanya, i un altre documental també d'aquí, Dani Fernández, Todo Cambia. I escolta'm tu, que dimarts passat, ja sabeu que aquí ens agrada no sempre portar els típics clàssics d'actors, també ens agrada doncs, recordar...
gent de segona fila.
Sí, gent que ha sigut important al cinema, però més aviat de secundaris. És el cas de Manolo Zarzo, que va morir dimarts passat amb 93 anys. Què m'has de dir del senyor Zarzo?
Doncs que estava casat amb la Maria Luz Cañizares, es van casar l'any 1959, es van divorciar, van tenir tres fills, el Manuel, la Flàvia i el David Zarzo, els dos petits són actors també, i amb la seva actual parella, la Pilar, tenia dos fills, Mario i Hugo Zarzo. És un senyor que molts no el recordareu, de fet, la seva última pel·lícula va ser l'any 2020, Amalia en el Otoño, havia fet algun curtmetratge en aquest segle, una història criminal, sèrie B, blockbuster, El Lobo, també va sortir l'any 2004, ara fa 21 anys, a la pel·li de José Luis García, Tío Vivo, C-1950, i a partir d'aquí, la seva època d'esplendor, diguéssim, són els anys 50 fins als 80, entre les produccions més destacades en què va participar, hi ha El Lute, Camina o Revienta, Luces de Bohemia, Los Santos Inocentes, la pel·li de Mario Camus, del 84, El Cura ya tiene hijo, Epílogo, també del 84, Entre tinieblas, de Pedro Almodóvar, el 83, La Colmena, del 82, Requiem por un empleado, el 78, i a partir d'aquí ja, conforme anem avançant, no? Sí, no, vull dir, les primeres ja són d'aquells títols que fan molta gràcia, perquè és el cinema espanyol de tot, no especialment reeixit, diguéssim. El abuelo tiene un plan, Aborto criminal, Lo verde empieza en los Pirineos, un clàssic d'aquest cinema.
Les pel·lícules així del landismo, no?
Sí, el landismo, exacte. Sí, sí. El padre de la criatura, Las Ibéricas Fútbol Club...
Que hi havia grans actors, però clar, les temàtiques... Doncs,
eren les que eren o les que el règim deixava que fossin.
Règim, exacte. També va fer moltes sèries televisives, va aparèixer molt el Manolo Zarzo, no?
Sí, sortia La família Colón, Cròniques d'un pueblo, va fer dos dels episodis, No estamos solos i Viejas tradiciones, una sèrie que es deia Los libros, una altra que es deia Los camioneros, Cuentos y leyendas, també Ópera en Marineda i Caballo de pica. Sortia Curro Jiménez, una sèrie que a mi em va marcar, com molta gent de la nostra generació. Fortunata i Jacinta.
Sobretot per la sintonia inicial, no?, de Curro Jiménez.
Sí, jo tinc la imatge del cinc aquell, sí, l'estudiant, sí, sí. L'Algarrobot, allà...
El Fraile.
El Fraile, exacte. Sí, sí. I el Curro. Sí, sí. I també, doncs, era un assidu a Estudio 1. Estudio 1 era un programa de televisió espanyola que es proposava i ho aconseguia repescar, mantenir viva, diguéssim, la flama del teatre que tanta importància ha tingut a Espanya, no? I va fer, per exemple, als anys 80, el 81 va fer Hoy es fiesta, Un enemigo del pueblo, basat en l'obra d'Ibsen, No hay novedad, Doña Adela, El príncipe de Hamburgo, una mica abans, el 67. En fi, era el típic actor que va començar al teatre, va fer teatre, també, televisió i també el cinema en les diverses etapes que va coincidir, no? 91 anys, dèiem, oi?
93. Si dieu, ostres, qui era el Manolo Zarzo? Busqueu a Google imatges i quan el veieu direu, ostres, sí!
Sí, era
l'heu vist, segur.
Era un galant, no?
Moltes
una mica
pel·lícules,
de presència.
Moltes, molt de, doncs això, de secundari, també sèries, és a dir, era d'aquests actors doncs, que gràcies a ells també doncs hi ha una mica de cinema.
Parlant de sèries més cap aquí, també sortia Compañeros, sí, del 98, El Comissario, 2004, sí. Hospital Central, també del 2004, potser en papers ja més secundaris, sí, no? Sí. I, en fi, tot això.
Molt bé, escolta'm una cosa, no marxarem amb cap cançó ni música relacionada amb cap pel·lícula on aparegués
avui tenia
el senyor
dubtes,
Zarzo, perquè avui fa un any, avui, no dimarts passat, avui fa un any que va morir un gran, amb 88 anys, nascut a Canadà, tot i que tothom potser es pensa que va néixer a Anglaterra o als Estats Units, Donald Sutherland.
Ah, sí, home, va morir...
Doncs, bueno...
Què dir, de Donald Sutherland?
Sí, exacte. És un actor, doncs, que... d'aquells que segur que també, si no sabeu qui és, jo crec que no, aneu a Google Images i sí, veureu no, qui és, i ostres, sí, el pare de Kiefer Sutherland. Doncs marxarem amb una... Va morir amb 88 anys, com dèiem. Ell, una de les pel·lícules on va ser protagonista va ser Gente Corriente, Ordinary People, de 1981. Va ser nominat a l'Oscar, però no el va guanyar. La dirigia Robert Redford.
Robert Redford, no? Sí, sí. Gran pel·lícula.
I la cançó es diu Canon in D. És una cançó que va fer el compositor alemany Jonathan Pachelbel, però aquí l'adapta un dels clàssics de la música de Hollywood, com va ser Marvin Hamlisch. Doncs recordant el senyor Sutherland, el qual jo crec que tinc molt bon record de moltes pel·lícules, innumerables pel·lícules on va aparèixer aquest actor nascut a Canadà i mort als Estats Units. Doncs, Jordi, deixem-ho aquí.
Marxem, sense abans dir que aquest diumenge, si teniu una estona a la tarda i voleu recuperar un clàssic del cinema...
El Mundial de Clubs, no?
No, el Mundial de Clubs el podeu veure totes hores. El cinema és fenòmena, que a banda de la seva extensa programació, no és que facin publicitat, però ens agrada dir-ho, recuperen clàssics, ho fan diumenge a les 17:30 amb una pel·lícula magnífica que es diu Paris, Texas, dirigida per Wim Wenders, que la podeu veure en versió original subtitulada i en 4K. Per tant,
la falca del Jordi...
La falca ja està, els que us interessi descobrir-la...
Ell considera que és la millor de la història, o almenys ell o
la absolutament, la que més m'agrada.
Sí, agradat. Per tant, doncs, si voleu veure aquesta pel·lícula, doncs ja ho sabeu. Si heu de mirar el Mundial de Clubs, doncs primer preneu-vos unes quants ibuprofenos, perquè és insuportable, sí. I nosaltres tornem la setmana vinent.
I aprofiteu per veure el cinema. Moltes gràcies, bon cinema.